Els centres de normalització lingüística del Baix Llobregat posen en marxa una nova fornada de cursos de català per tots els nivells. Es tracta d'una oferta que vol facilitar l'accés a l'aprenentatge de la llengua tant per persones que no la parlen com per aquelles que volen millorar el seu nivell o acreditar-ne el coneixement. Per detallar quins cursos hi ha, saludem en Benjamí Company. Bona tarda.
Hola, bona tarda i gràcies.
A partir de dijous 12 comença el període d'inscripcions per a aquests cursos i abans d'apuntar-vos-hi cal que conegueu quines són les propostes més adients per a vosaltres. Hi ha una nomenclatura estàndard internacional que designa cada nivell de coneixement d'una llengua, que segur que us sonarà aquest famós C1 i C2 de català, però quines altres nomenclatures hi ha? Quins són aquests nivells, Benjamí, perquè sapiguem exactament quin és el nostre nivell d'una llengua?
Exacte. Bé, per conèixer el nivell de català, el que heu de fer és trucar-nos al Centre de Normalització Lingüística o també accedir a través de la pàgina 3w.cpnl.cat i aleshores des de la mateixa pàgina d'internet us podem convocar a fer una prova de nivell o podeu venir presencialment. Quins nivells tenim? El marc europeu comú de referència de l'ensenyament de llengües ens proporciona tota Europa perquè tinguem tots plegats una mateixa nomenclatura i sapiguem on estem, uns mateixos noms. Nosaltres partim l'A2 europeu, diguéssim, del marc comú europeu de referència de l'ensenyament de llengües, és el que nosaltres diem els cursos bàsics, que són aquells cursos que pel Centre de Normalització Lingüística, i per la majoria no, per tots els centres de normalització lingüística de tot Catalunya, que pertanyem al Consorci per la Normalització Lingüística, és l'eix central, són els cursos bàsics, aquells que tenen més demanda, són aquells cursos que ensenyaran a les persones una bona introducció a la llengua, s'ensenyaran a entendre'l, a comprendre'l, el català, i també al final del tercer mòdul, perquè es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, aquella persona serà capaç d'expressar-se amb un mínim de funcions lingüístiques.
Parlem d'una persona que mai ha parlat del català, que no el coneix i no l'ha sentit?
Exacte, el que passa és que hem de parlar amb una mica de trampa, que és que partim de llengües romàniques, o sigui, que la persona que ve a la nostra classe, en general, no sempre tenen uns mínims coneixements, o no, o tenen uns grans coneixements de castellà, de francès, d'italià, de romanès, de portuguès, i me'n deixo alguna, no? Etcètera, etcètera. Però vaja, també hem tingut russos o ucraïnesos que amb dificultat parlen castellà i també acaben adaptant-se, d'acord?
Quins altres nivells hi hauria a banda d'aquests bàsics?
Bé, d'acord, després de, si parlo en el marc europeu, en el marc comú europeu de referència a ensenyament de les llengües, després de l'A2 tenim el B1. El B1 és una frontera, el B1, perquè és aquella persona que ja té uns coneixements mínims com per poder dur a terme una sèrie de funcions lingüístiques, però ara el que li falta és agafar pràctica, sortir al carrer i desenvolupar-se amb la majoria de situacions lingüístiques completament correcte, diguéssim. Això és el que abans en dèiem cursos de conversa, perquè aquella persona ja sap dir que li fa mal el peu o ja sap entrar en una botiga i demanar pomes que no siguin molt verdes, etcètera, etcètera, però continuar el discurs amb tota la naturalitat, no? Perquè quan entres en una botiga doncs parlaràs del temps que fa, del xàfec que cau, si aquella poma té uns puntets negres o etcètera, etcètera, el que sigui. O pots explicar com està la teva filla o com està la vida en general i la política i tal. I això és agafar pràctica i agafar vocabulari. Aquest seria el B1. Aquesta és la frontera. Fins aquí, A2 i B1 no ens ha interessat gaire, ho dic entre cometes, no ens ha interessat gaire que la persona sàpiga gaire gramàtica. Home, nosaltres anem escrivint a la pissarra i passem fotocòpies i mirem llibres i tal, però no ens interessa com funciona el codi, ens interessa primer de tot l'expressió, l'oralitat. Això és una gran barrera perquè després ja tenim el curs següent, que és el B2. El B2 és el que abans coneixíem com el nivell B, que és el curs bàsic de gramàtica i ortografia de la llengua catalana.
Aquí és on es comença a escriure.
Exacte, exacte, exacte. Aquí, per tant, comprovem els que fem les proves de nivell que aquella persona, aquell alumne és capaç d'expressar-se en català sense cap tipus de problema i amb un nivell més que correcte. Aleshores, ja podem començar a veure aquesta llengua parlada, com la plasmem amb els signes i amb l'ortografia i amb la gramàtica. Després del B2 tenim el nivell C1, segueixo parlant en europeu, i el C1 és el nivell conegut com sempre havíem conegut el nivell C, d'acord? I per acabar tenim el nivell superior, que és el C2, i que ara està molt en voga perquè a moltes persones, per la feina i sobretot al professorat, el professorat de les escoles públiques de Catalunya, doncs els el demanen per poder exercir, i la conselleria els hi va donar un temps que no me'n recordo si és el 26 o el 27. I aleshores els centres de normalització lingüística anem ofegats perquè no hi ha prou places i estem lluitant això perquè n'hi hagi més i per poder satisfer a tothom que pugui estudiar i treure's aquest certificat de nivell C2.
I a l'administració pública també dona punts i, per tant, també veiem, no?
Exacte.
Més enllà d'aquest professorat,
exacte,
gent de totes les professions, sí, dintre de l'administració pública, que, sí, tenen, sí, aquesta necessitat, no?
Exacte. Tenim una sèrie de col·lectius, com, per exemple, posem un parell d'exemples, el col·lectiu sanitari o el col·lectiu de Mossos d'Esquadra, doncs que, clar, vull dir, els dona tenir un coneixement de la llengua de nivell superior, els dona, no sé si són 2 o 3 punts més per poder optar a un canvi de població, etc, etc. I són coses importants a la vida, clar.
De fet, Benjamí, tu vas ser el meu professor del C2, al Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Prat, i compartíem precisament classe amb molts Mossos d'Esquadra i també persones dels serveis sanitaris, no? O sigui, que es donava precisament aquesta casuística que comentaves.
No me'n recordava.
Doncs sí. I precisament hi havia un volum important d'aquests dos sectors, precisament. Per tant, aquesta necessitat social i també administrativa, no, de normalitzar el català i d'oferir un bon tracte d'aquesta llengua també a les persones usuàries dels serveis públics que en volen fer ús.
Sí, exacte.
Parlem ara de com accedim a aquests cursos. Tant és si no hem fet mai un curs de català com si ja hem fet algun curs al Centre de Normalització Lingüística a l'hora d'inscriure'ns-hi?
No, això ho havia de dir. Els dies 12 i 13, o sigui dijous i divendres d'aquesta setmana, tenim la matrícula oberta per les persones que aquest últim any han fet cursos de català amb nosaltres, bé, perquè puguin tenir, per poder garantir que tinguin una plaça, els antics alumnes. Es poden inscriure presencialment al Centre de Normalització Lingüística del Prat o a qualsevol centre de normalització lingüística dels voltants d'aquí del Baix Llobregat, s'hi poden inscriure, o també a partir de la pàgina web del Consorci, cpnl.cat/cursos o /inscripcions, no me'n recordo.
Hi ha un banner, només entrar a la,
exacte,
pàgina web principal, ja ho veureu, que,
exacte,
posa inscripcions.
Exacte. Mm-hmm. Doncs això. I després, els dies 16 i 17, és per les persones, doncs, que o fa temps o mai no han fet un curs de català. Aleshores, el primer de tot que fem és fer una petita prova de nivell. Primer una petita conversa per saber, per detectar quin és el nivell de llengua oral que tenen, i després ja veiem els interessos que aquella persona té, si necessita un B2, un C1, un C2, etc.
Una mica ja ens ho has avançat, però ens comentaves a l'inici de l'entrevista que el gran gruix d'alumnat que teniu al Centre de Normalització Lingüística és gent dels cursos bàsics,
sí,
de català.
Sí.
Quin tipus d'estudiant trobeu normalment aquí, al Prat?
Hi ha de tot. Depèn dels anys, però hi ha de tot. A veure, el col·lectiu de persones vingudes dels països d'Amèrica Central i del Sud és el gruix. Uh-huh. És el gruix. També tenim persones d'altres llocs d'Europa. Darrerament, aquest últim curs vaig tenir dues persones d'Ucraïna, que em va fer una certa gràcia / pena, i sempre tenim ja algun marroquí, i bé, però el 90% de les persones que tenim a classe en els cursos bàsics són persones d'Amèrica Llatina, diguéssim.
I en un context com el català, que hi ha dues llengües, i el castellà és una llengua, doncs, que parla tothom, quina motivació tenen aquestes persones per aprendre català?
La motivació, bàsicament, és una motivació laboral. A molts llocs on entren a treballar o quan comencen a fer recerques de feina, diverses feines o amb bastants feines es troben amb que han d'entendre, almenys entendre el català. I si el parlen, també millor, clar. Sí, perquè qualsevol feina d'atenció al públic, doncs has d'atendre el català. d'acord? Vull dir, encara que sigui, encara que l'encara el trec, des de despatxar en una botiga de fruita fins a atendre en un taulell a l'aeroport, eh? Vull dir, si et demanen un quilo de préssecs, doncs has de saber què són els préssecs, no? Jo, per exemple, no sabia, quan era petit la meva mare, ara m'he recordat, quan la meva mare m'enviava a comprar, jo no sabia com es deien préssecs en castellà, i anava a comprar en una botiga que la dependenta parlava en castellà, que segur que m'hauria entès, però jo era petit i pensava, li haig de parlar en castellà.
Préssegos,
un error.
Préssegos.
No, el que em moria de vergonya, i llavors, clar, no sabia com es deia allò, i anava i li senyalava, ponme d'estos. I llavors la noia, clar, deia melocotones, i llavors jo pensava, melocotones. Així vaig aprendre moltes fruites quan era petit, que la meva mare m'enviava a comprar.
La fruita de cotó, no? Melocoto.
No ho sabia.
Sí. Per això el meló és com una gran fruita. La melanzana, també, aquesta arrel.
No ho sabia.
Sí, és molt interessant. Les arrels de les fruites en llatí, no? Com han arribat amb aquest mela, em sembla que és mela en llatí. Com arribar a un melon.
Ai, melazza és sucre o algo dolç en italià?
Per aquí va, sí.
Ostres!
Sí. Molt interessants, eh? Comentaves una miqueta al principi també, les llengües romàniques, com al final tenim una arrel comuna que ens ajuda, sigui per proximitat o sigui per intuïció, acabar parlant-la, no? Sí.
De fet, les persones d'Amèrica Llatina doncs tenen una relativa facilitat per aprendre el català. Vull dir, és molt divertit i avancen, en general, avancen molt bé. És més difícil per persones d'altres nacionalitats o d'altres cultures, vaja, més que nacionalitats, d'altres cultures, no? Com, per exemple, els marroquins. Tot i que les persones marroquines o àrabs, vaja, moltes tenen alguns coneixements de francès i això els ajuda bastant. Però és diferent.
I aquest aquesta gran barrera, no?, que a vegades ens posem tots, quan comencem a estudiar el català o quan parlem del català, allò que més por ens fa sempre, quan parles amb tothom, són els pronoms febles. Això tu trobes amb el teu alumnat, que tenen por els pronoms febles?
Sí, quan parlem de cursos superiors, sí. Sempre ha sigut com un fantasma, no ho dic, és com una fantasia, no?, una cosa d'aquelles que sempre tens por, no?
És més un mite que una realitat.
Sí, exacte, és més un mite. Però tot depèn, eh? Vull dir, el mite aquest depèn. A casa meva són catalanoparlants, per tant, jo des de petit doncs incorpores els pronoms. Clar, és que la gent diu que és molt difícil, no ho entenc. Jo sempre, per mi, el difícil és no fer-los, no? O fer-los malament, no? Quan veig algú que diu mireu-lo i es refereix a això, a una cosa en concreta, jo dic mireu-lo, no?
Aquí.
Mireu, exacte, mireu, no? Mireu-ho, no? Doncs clar, però... Jo tenia una companya de feina que fa 20 anys enrere em vaig estirar els cabells quan em va dir no pateixis, Benjamí, això dels pronoms se'n va a la merda, d'aquí 20 anys no en quedarà ni un. Clar, vull dir, una mica em van haver d'aguantar per no tenir un acte violent i haver de cridar els Mossos d'Esquadra. No, és broma. Però sí, vaig pensar, quina bestiesa, però què està dient, està sonada.
Bueno, ja ens ha passat amb els diacrítics.
Sí, bé, però els diacrítics és una cosa més, és un formalisme, no?, diguéssim, però en canvi deixar-te els pronoms, i jo crec que cada vegada va més. O sigui, les meves filles, que són grans, tenen 24 i 27, clar, jo quan comencen a estudiar l'ESO i el batxillerat, dic, ostres, estàs dinant, estàs sopant i tal, i deies, es deixen pronoms, no? I a més, n'eren conscients, eh? Vull dir que les corregia i elles mateixes abans de... O les saturaves i elles mateixes deien no, sí, dona-me'n, o posa-li, eh? Ja ho sabien, però parlen... No sé, perquè s'està difonent... Bueno, perquè la llengua evoluciona, vull dir, no cal que ens posem tristos perquè perdem els pronoms, no? Però bueno.
No, seguirem parlant català.
Sí, exacte, però realment hi han pèrdues com aquestes, com els pronoms, o canvis de significat. Hi ha canvis de significat, no. Hi ha mals usos que s'estan establint. Saps quin mal ús hi ha ara, molt establert?
Se m'ha caigut.
No, això és etern, això la gent no ho sap, s'ha de dir m'ha caigut, aquest altre pronom de tercera persona, em sembla, això és una còpia del castellà, és un castellanisme, però bueno, és un mal menor, Víctor, és un mal menor. Ara quan algú es prova una colònia, jo estic histèric, o sigui, és allò que dius, m'he posat colònia. Ah, sí? Doncs no... No en sento
l'olor. No, sí, no l'oloro.
Oh!
No t'he escoltat, també es diu molt això.
Sí, també.
No t'he escoltat.
També. No t'escolto.
Doncs escolta'm.
Doncs escolta'm.
Escolta'm, no siguis mal educat.
Sí, molt bona aquesta.
Benjamí, explica'ns quins horaris tindran aquests cursos per la gent que s'hi vulgui apuntar.
Com que fem cursos de català per adults, el que procurem és poder oferir amb horari que les persones adultes els vagi bé, que no estiguin treballant. Tenim algun curs al matí, però només algun, molt anecdòtic, i tota la resta de cursos són a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre, de manera que el gruix de les persones entenem que a la tarda no treballen. I després tenim cursos en línia, o sigui, la persona que treballa moltíssimes hores, la persona que a les 7 de la tarda no pot estar fent un curs de català, tenim els cursos en línia, que poden ser... ara no em surt la paraula, amb la pantalla... Síncrons i asíncrons, sí, exacte. I molt bé, és una manera, els cursos en línia és una manera també molt, molt bona de funcionar, perquè tu t'organitzes la feina i de tant en tant tens una mica de control per pal del tutor o tutora.
Al final de cada curs hi ha un examen per acreditar el nivell?
A final de cada curs no, a final de cada... ara no em surt.
A cada nivell, no?
Exacte, de cada nivell, sí. Tenim bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Al final del bàsic 3 tenim una prova, que és una prova oficial, que la fem al Prat, amb el mateix professor i tot plegat, i aquesta prova, si la superes, doncs et dona un certificat oficial. D'acord? Igual que el nivell C1, no? El que abans anèiem C. Doncs hi ha el C1, hi ha el suficiència 1, suficiència 2, suficiència 3, i la prova es fa en el suficiència 3, i si la superes tens un certificat oficial.
Doncs tota la informació la teniu també a cpnl.cat, allà teniu un banner on us portarà les inscripcions. Recordeu, del 12 al 13 de setembre, per les persones que ja heu cursat un curs aquest anterior any al Centre de Normalització Lingüística, i el 16 i 17 perquè és que ho feu per primera vegada o ja fa temps que en veu fer un i voleu continuar els estudis. Benjamí, company, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.